37 minuts ara mateix, per sobre de les 10 del matí. Tot seguit us anem a passar per la traductora els pressupostos municipals, que ja sabeu que són l'eina més important que tenen també els ajuntaments per poder desenvolupar les seves accions en aquest proper 2022, que tot just ha començat. Avui ens acompanyen per treure l'entrellat i per explicar-nos-ho. Intentarem fer-ho el més fàcil possible i tenim a l'Alba Bou, la portaveu del Prat en Comú. Què tal, Alba? Com
molt
estàs?
Bé, bon any, bon dia, bon any. No sé fins quan es diu això.
Doncs sí, jo tampoc, però bueno, ho anem dient. Jo crec que ja aquesta setmana és l'última. Juan Pedro Pérez, portaveu del Partit Socialista de Catalunya a l'Ajuntament. Què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia.
I també ens acompanya el tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament, el David Vicioso. Com estàs, David?
Molt bé, i bon dia i bon any, perquè és la primera vegada que vinc a la ràdio aquest any.
Benvinguts. Intentarem fer això, fer-ho fàcil i explicar aquesta eina que és tan important, no? I que, de fet, no hi ha gaires problemes per posar-vos d'acord a la coalició, no? que tira endavant l'Ajuntament del Prat, perquè cada any van sortint els pressupostos d'una forma doncs, bastant senzilla, o almenys és el que es veu des de fora.
No, és així.
No és senzilla.
No és senzilla, però en qualsevol cas el problema no és que els dos partits de l'equip de govern es posin d'acord. No és senzilla perquè és l'eina més política de tot, del que passa durant tot l'any, és la més política, i evidentment tothom, que és legítim, tothom es tira cap a casa seva, tothom es compra cap a casa, però al final hi ha d'haver un exercici de responsabilitat que crec que sempre hem estat capaços de tirar endavant, no?
Com funcionen aquestes posades en comú, aquestes negociacions?
De fet, un pressupost, en aquest cas municipal, encara que sigui un document econòmic de xifres i partides i números, és l'expressió numèrica de la voluntat política. I en tant que fem un acord de govern, que venim aquí amb un programa electoral i que després pactem què farem al llarg dels 4 anys, el pressupost no deixa de ser doncs, aquesta plasmació numèrica, no?, del que volem fer. Després, cada any, cada departament de l'Ajuntament doncs, prova de desgarrapar 4 euros més i perquè vol fer més coses. No? Cada departament doncs, s'explica precisament en la seva activitat, en la seva dinàmica, i és una, podríem dir, una competència en el bon sentit, sana, però al cap i a la fi el que vam dir que faríem al Pla d'Actuació Municipal és el que ara li posem números.
Com que anem seguint a l'actualitat política una mica les negociacions de tots els pressupostos de la resta d'administracions, fins i tot alguns ajuntaments que els hi costa molt de posar-se en comú, no? Sí. Aquí almenys no transcendeix. Tu, David, no sé si fas una mica al final aquesta decisió, no? de com ha de quadrar.
Bueno, jo és que estava a l'altre costat quan es van fer els pressupostos. Jo diria
abans
que
demanaves, no?
Sí, per això, que jo crec que a nivell polític jo crec que és fàcil posar-se d'acord perquè hi ha un pla d'actuació municipal i un pla de reconstrucció i bàsicament és el que reflecteix el pressupost. És més complicat que els diferents departaments de l'Ajuntament es posin d'acord si un ha d'augmentar, un ha de retallar i tal. Jo crec que això sí que és més complicat. Jo estava a serveis socials i per tant érem un departament, o som un departament gastador, no?, que demana molt i altres que no tant, i per tant hem de quadrar aquests números. Però jo crec que a nivell polític és més fàcil.
Vinga, doncs entrarem en matèria, parlem a nivell general de com són aquests pressupostos del 2022, quina és doncs, la quantia total que doncs, treballarà l'Ajuntament del Prat durant aquest any.
108 milions d'euros. A nivell general, ara estàvem comentant el tema del PAN, el pla de reconstrucció. L'any 2020 es van presentar els primers pressupostos d'aquesta legislatura, que bàsicament estaven fets per consolidar el que era el municipi, no? La política municipal que nosaltres com a equip de govern, Comuns i PSC, portaven ja molts anys treballant, bàsicament serveis públics de qualitat, cohesió social i cura del medi ambient. Va haver una crisi, no? Primer va ser sanitària amb el Covid i després va ser social i econòmica, i es va tenir que canviar tant el PAM, que s'havia aprovat feia uns mesos, i es va aprovar un pla de reconstrucció amb noves mesures i de més. L'any passat es va aprovar un pressupost bàsicament per posar en marxa aquest pla de reconstrucció, i aquest any es presenta un pressupost de seguiment per continuar consolidant aquest pla de reconstrucció, però també el que volem fer i el que reflecteix aquest pressupost és que també es posaran en marxa diferents projectes i mesures que sortien al PAM que es va aprovar al principi de legislatura.
Uh-huh. El PAM, que és el Pla d'Actuació Municipal, aquestes línies mestres que segueix l'Ajuntament des de que surt escollit fins que finalitza el seu mandat, perquè a vegades parlem en aquests conceptes que no tothom acaba d'entendre. Hem dit 107 milions d'euros, això suposa un increment en el pressupost d'un 2,7. On van majoritàriament o com es reparteixen aquests diners?
Hi ha diferents augments. Un té a veure amb el tema de l'increment dels serveis, electricitat, gas, també els interessos que paguem als bancs, que representa, ho tinc apuntat per aquí, un increment d'un 1,7% respecte al pressupost de l'any passat. Hi ha un increment important perquè es va aprovar un conveni amb els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, de la plantilla municipal, i també hi ha un increment important en salaris, que és 1 milió d'euros. I també jo crec que més que un increment del pressupost, el que ja és un decrement perquè estem calculant que tindrem gairebé un 30% més d'ingressos en plusvalues, no? I a què van, bàsicament? Jo crec que, ho comentàvem abans, bàsicament hi ha increments a departaments com Acció Social per continuar a consolidar la feina que s'està fent en el tema del pla de reconstrucció, també en el tema de promoció econòmica i reactivació econòmica i comercial del municipi, i també en algunes inversions.
Per tant, també l'Ajuntament compta amb aquesta manca d'ingressos per al tema de les plusvàlues, que no sé si podem explicar una miqueta què és el que suposa per als ajuntaments de cadascun dels municipis i si espereu que hi hagi alguna compensació des d'alguna de les altres administracions.
Per l'Ajuntament del Prat situem el decrement, això que comentava el tinent d'alcalde, en uns 3 milions d'euros. I que aquest efecte, que per nosaltres ens ha complicat moltíssim a l'hora de quadrar els pressupostos, compteu que hi ha ajuntaments que depenen que aproximadament un 15% dels seus ingressos són de plusvàlues. Ajuntaments, no diré quin concretament, però molt a prop d'aquí. I aquests ajuntaments no han pogut fer pressupostos i tenen avui pressupostos prorrogats del 21, que això és una desgràcia, sincerament és una desgràcia, perquè no et permet, en el penúltim any de legislatura, no et permet elaborar un pressupost adequat al que tu voldràs fer durant aquell any en curs, no? I, per tant, és un desastre. I jo, evidentment, considero que sí, considero que es prendran decisions per part del govern central que beneficiaran o com a mínim suposaran una certa compensació en aquells ajuntaments que tenien fins ara un impost, un tribut, que cobraven un tribut i que ja l'han deixat de cobrar. No és que els ajuntaments tinguin un dret adquirit a l'hora de tenir aquests impostos, no és això. És que el Congrés, el govern d'Espanya, té un deute d'establir aquesta compensació. Des de l'any 2016, el Congrés dels Diputats sap que ha d'elaborar una compensació. No té per què ser exactament amb les mateixes xifres, però ha d'elaborar una compensació que avui encara no ha arribat. Ja ha arribat l'execució de la sentència, però no ha arribat aquesta compensació. Per tant, jo vull pensar que sí, que al llarg d'aquest exercici tindrem notícies positives.
Justament coincideix que sou els mateixos partits els que tenim aquí a l'Ajuntament del Prat com al govern estatal. No sé si teniu aquest punt d'incidència o de reclamació més directa.
O d'esperança.
O d'esperança, fins i tot,
que resolguin.
Doncs, tots els municipis d'Espanya estan igual, eh? Sí, sí. De fet, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies és, diguéssim, la via institucional de pressió, si es permet aquesta expressió. Sí, sí.
Té deutes l'Ajuntament del Prat?
No.
Per aquest any?
L'Ajuntament no té deutes aquest any. Ojo, cosa que, si puc opinar, evidentment és positiu, però per nosaltres no ha de ser una soga al coll. És a dir, l'Ajuntament del Prat avui no té deutes, però vol continuar aplicant unes inversions i unes despeses que no posin en risc, com deia abans el David, una cohesió social que s'ha vist certament... Bueno, en perill per aquesta pandèmia. Per tant, això no serà una llosa per l'Ajuntament del Prat, és a dir, no deixarem de fer algunes coses per no endeutar-nos. El deute és una
L'endeutament cosa... és una eina financera i el bo de no tenir deute és que pots endeutar-te. Vull dir, el fet de tenir una economia sanejada sense deute et permet demanar un crèdit si ho necessites. I el que diu l'Alba és això. No deixarem de fer coses, no deixarem de fer inversions per no demanar un crèdit. De moment no el necessitem, però bueno.
Parlem una mica d'aquestes inversions. Normalment les que més veu la ciutadania són els canvis a carrer. De fet, en les últimes tertúlies aquí hem copsat l'opinió diversa, hem de dir, d'aquesta reforma de l'Avinguda del Canal, que suposarà una obra important i també uns canvis dels usos, no? I fins i tot dels aparcaments, que és una d'aquelles coses que més preocupa a tothom. És una part important d'aquest pressupost i una de les obres més grans, no?, que veurem.
És una part important. Recordeu que en el moment de refer l'acord de govern vam dir que faríem, amb intuïció, amb convenciment, que faríem actuacions al carrer en el sentit de pacificar carrers, d'eixamplar les voreres, de fer una ciutat més amable, però després la crisi de la pandèmia, de la Covid, ha reforçat aquesta intuïció que teníem, no? Perquè recordeu que vam caure sota sospita els espais tancats, els carrers estrets, els cotxes, la contaminació, tot això, que el que ha fet és refermar la voluntat i el convenciment de que fèiem el correcte, no? I aquesta inversió important, que té un impacte pressupostari gran ara el nostre pressupost, que és la intervenció de l'Avinguda del Canal, és, podríem dir, la més cridanera, la més important, la que té una volada més gran, però s'ingereix també en una línia d'inversions, de pacificació de carrers, que parlem de Frederic Soler, parlem del carrer Castella, parlem de Sant Joaquim, d'un seguit d'actuacions encaminades a fer doncs una ciutat més caminable, més fàcil per anar en bicicleta, menys circulació rodada de vehicles a motor, i per tant penso que això té un impacte important en el pressupost, però que és la plasmació d'allò que dèiem que faríem, no? Que és fer una ciutat més amable.
Juan Pedro, vam parlar en el seu dia, però podem actualitzar terminis, què és el que passarà amb aquests espais que ara estan ocupats per vehicles i doncs no existiran a aquests aparcaments, quan començarem a veure moviment?
Ara mateix potser les té al cap l'Alba, jo crec que les obres començaran la primavera, el mes de maig, i la línia que diem és especificar el carrer. Ho hem dit altres vegades, no? La ciutat es pot explicar en un eix que va d'est a oest, que és l'Avinguda Verge de Montserrat, i també l'entenem amb un eix que la creua de nord a sud, podríem dir des del Parc Nou fins aquí a la zona nord de la ciutat, a Fondo d'en Peixo, que és l'Avinguda del Canal, no? I el que volem fer és una via pacificada, una via d'ús ciutadà, amb tot el verd que es pot posar en aquest carrer, perquè per sota hi ha un col·lector metropolità i el tema de la plantació és complicat, però amb un trànsit molt reduït, sense cotxes, voreres amples, vull dir, aquest és el projecte a grans trets.
Clar, no sé si heu pogut parlar amb el veïnat com en d'altres obres i una mica què és el que heu rebut.
De fet, tot els inputs que vam tenir quan vam fer la presentació a veïns van ser positius, més enllà de la preocupació puntual d'un veí que té un gual i que té neguit de si podrà entrar al cotxe o no. Però els inputs van ser molt positius. I sabem, que el tema de l'aparcament és un tema recurrent, que potser algú no ho veurà clar, però penso que en aquest tipus d'intervencions a la via pública s'ha de ser valent. I l'experiència ens mostra que sempre que fem intervencions d'aquest tipus la resposta és bona. I de fet, podem rebut algun correu d'algú que es queixa, però absolutament puntual. La rebuda del projecte va ser molt positiva i els veïns... Per cert, els veïns ja demanaven la reforma del carrer de feia uns anys. Per tant, vull dir, no és un projecte en discussió.
Parlem també de l'esperadíssima residència a l'espai del Prat Sud. En aquest cas està prevista la seva construcció, però no sé si tenim el pressupost en aquest any 2022.
Hi ha una partida del pressupost per fer el projecte executiu, o sigui, dibuixar el que serà la nova residència. Ara fa unes setmanes es va aprovar ja el jurat va aprovar ja el que serà el projecte definitiu i ara bàsicament es farà el projecte executiu. Jo crec que si no... Crec que el cronograma posa que començaran les obres al principi de l'any 2023 per tenir la residència pues, al 2024 o 25, començament del 25. Per tant, és un projecte que ara mateix els veïns i veïnes del Prat no podran veure com es comença a construir, però sí que a nivell més tècnic s'està començant a treballar.
Parlem de l'habitatge, perquè és un altre dels temes que més preocupa la ciutadania del Prat. En aquest cas, l'Ajuntament quants diners destinarà i de quina forma a promoure que sigui més accessible l'habitatge pel jovent de la ciutat?
Doncs en els propers 5 anys seran 25 milions d'euros, 6 anys, perdó, seran 25 milions d'euros els que l'Ajuntament destinarà a fer polítiques públiques d'habitatge, no només a construir, perquè evidentment entenem que la part més fàcil i més visible d'una política d'habitatge és la de construcció d'habitatge nou, noves promocions, que són, com tu deies, les que tindrem a l'àrea sud, però la política pública d'habitatge, per obligació, ha d'anar més enllà, bàsicament perquè els ajuntaments, almenys el del Prat i el de la Corona Metropolitana, no tenim prou sòl públic disponible, ni prou recursos com per anar construint i construint i construint. Per tant, amb aquests 25 milions d'euros es construiran nous habitatges, alguns habitatges dotacionals, per tant, per un perfil de persones que necessiten més acompanyament i més recolzament. També es construiran habitatges protegits, però no dotacionals, per tant, per un altre perfil de famílies que no necessiten aquest acompanyament, però que no poden accedir a la brutalitat de les hipoteques o del mercat de lloguer habitual, diguéssim, que està per sobre dels 900 euros i, evidentment, és indecent. Per tant, també per això aportem habitatge públic per aminorar o reduir o equilibrar els preus de lloguer, però a banda d'això hi ha altres mecanismes, alguns passen pel planejament, altres passen, molt important, per la rehabilitació del parc públic ja construït, per tant, no és només construir nou habitatge que l'Ajuntament vol pal·liar, no resoldre, sí que vol resoldre però no podrà, però com a mínim pal·liar el problema d'accés a l'habitatge de la nostra ciutat.
Hem parlat del Prat Sud. Què és el que passarà amb el Prat Nord? Perquè també hi ha hagut un increment en el tema pressupostari. No sé si es mourà, si s'està previst que el PDU doncs, pugui millorar o reformar tota aquesta zona en els propers anys també.
Bueno, el PDU no. Ara mateix tenim una situació en planejament, que és l'únic que veurem aquesta legislatura. És a dir, no veurem màquines aquesta, no veurem començament d'obres en aquesta legislatura. Ara tenim una modificació del planejament de la zona de la Seda, l'estació, etc. Per tant, entre les vies i l'autovia tenim una situació d'aprovació inicial. Per tant, el que farem en aquesta legislatura és, veurem, espero, si tot va bé, que ha d'anar bé, una aprovació definitiva. I per tant, i a partir d'aquí, amb els propietaris, recordem que aquí l'Ajuntament insta, promou aquesta modificació de planejament, però no som propietaris, sí, d'una molt petita part, no som propietaris del sòl, per tant, no tenim la paella pel mànec a l'hora de començar aquestes obres. Però el que sí que podem fer, i és amb això amb el que estem treballant, és amb els diferents propietaris d'aquesta zona decidir com i per on comencem i quan comencem, perquè efectivament en tenim ganes.
Parlem d'una altra mesura que sí que és pel jovent del més menor de 25 anys, perquè podran accedir a una tarifa plana amb aquest bo cultural, com hem vist a d'altres ciutats, com fa molts anys que es tenen a ciutats europees, i que permetrà al jovent també accedir a la cultura del Prat.
Bueno, sí, és una mesura nova, entre d'altres, no? I que ja bàsicament en tema d'ajuts, i és perquè la gent jove del Prat pugui consumir. Això si m'escolta algú de cultura igual no li agrada la paraula consumir
no.
Però pugui consumir cultura a nivell local. Jo crec que està bé. De fet, jo crec que les nostres entrades a nivell cultural ja són bastant assequibles, però a veure si això implica que més gent jove pugui anar pues, al Moder, al Teatre Artesà o a la Capsa. I pugui disfrutar, no, de la cultura que es fa i es promou aquí al nostre municipi.
Basat també una mica en l'experiència del Club Esport Jove, que va ser una iniciativa que vam prendre fa uns anys precisament per això, no? per fer difusió de la pràctica esportiva, de l'activitat física entre el jovent, que teníem detectat quina era l'edat de l'abandonament, de l'esport i tot això, i volíem corregir una mica aquesta tendència fent aquest programa. No? I ara el que fem és ampliar-ho també a la política cultural i a les activitats culturals de la ciutat, que, bueno, a la línia de les polítiques que fem, de, no? De universalitzar aquest tipus d'accés als serveis, ja sigui esportius, culturals o el que sigui.
Clar, a vegades, si no, l'única alternativa no era marxar fora del Prat. També crec que hi haurà una campanya per fomentar el comerç aquí, que explicarem una miqueta més endavant quan es comenci a posar en marxa, per posar en valor, no?, que puguem fer tota la vida gairebé al Prat. Parlem d'aquests fons europeus que han d'arribar aquest 2022, però que de moment no he pogut comptar, no?, en els pressupostos de l'Ajuntament. De fet, s'ha creat també un espai propi, un departament propi, Juan Pedro, que tiraràs endavant per la gestió d'aquests fons. Explica'ns una miqueta, perquè es parla molt, però al final la concreció del que pot suposar l'arribada d'aquests diners a nivell europeu aquí al municipi.
Sense gaire concreció, perquè estic estudiant jo també.
D'acord, és que és complicat, eh?
Aquí, en aquesta tela, bueno, l'Alba no tant, però som molt nous en el que estem fent ara. En qualsevol cas, aquests diners, aquests fons europeus, tenen tal volum, hi ha tants diners pendents d'adjudicar-se a administracions que puguin presentar projectes solvents, que s'ha justificat amb la creació d'una estructura politico-tècnica a l'Ajuntament per captar aquests fons, no? En una perspectiva molt optimista, si poguéssim captar tots els fons que volem, podríem doblar la capacitat inversora de l'Ajuntament. Per tant, ja són molts diners, i no són com una subvenció clàssica, sinó que són diners adreçats a projectes ben fets. Per tant, qui presenta projecte té números, no? No és et dono uns diners per ajudar-te, sinó, mira, vull fer això, tinc aquesta capacitat de cofinançar, tinc bueno, aquesta voluntat, i per tant hi ha diners. És una feina, doncs, és molt interessant, i jo crec que la ciutat se'n pot beneficiar molt, i les ciutats que tinguin una estructura encaminada precisament a aquesta captació, doncs tindran una capacitat de fer coses molt major.
Quin tipus de projectes es poden beneficiar d'aquests fons?
Projectes de molts tipus: inversions, mobilitat, de renovació tecnològica, de transició energètica, tot això, tots aquests projectes. De fet, ja hem presentat candidatura a temes d'eficiència energètica, carrils bici, mobilitat, tot això està molt finançat, perquè és la voluntat de la Unió Europea, no?, de caminar en aquest sentit.
Jo crec que nosaltres teníem un cert avantatge, i és que no ens hem hagut d'inventar projectes que siguin que encaixin amb els objectius prioritaris d'aquests fons Next Generation. Ja des d'inici de legislatura, i m'atreviria a dir que amb anterioritat, la pacificació, ara ho fem amb l'avinguda del Canal, però vamos, no sé, des de l'obra de Plaça Catalunya, et diria jo que aquest és el, i aquest és l'estil de projectes que agraden, entre cometes, en aquests fons Next Generation, perquè entra, per exemple, en un dels eixos prioritaris, o la modernització, digitalització de l'estructura estrictament municipal. Vam adquirir un edifici per projectar una nova manera de relació entre l'administració municipal i la ciutadania, i després passa això. Per tant, dic que tenim un cert avantatge, perquè no ens ha, repeteixo, no hem hagut de fer cap gir de volant estrany, perquè la nostra previsió ja era encaminar-nos cap a aquest tipus de projectes.
Si tens una inversió planificada de molta volada, que encaixa en aquestes línies, t'aprofites i la presentes. Crec que d'avinguda al Canal hem presentat també a Next Generation. Per tant, si ens donen aquests calés, alliberem
pressupost
per fer altres coses. Vull dir, en qualsevol cas, l'efecte renta, no? Si no fas una cosa, fas l'altra.
No sé per quan està previst, o teniu vosaltres notícia de que s'acabaran adjudicant aquests diners?
Pues no, el problema no és quan s'adjudiquen, és que encara no han sortit. Alguns projectes sí que han sortit, els quals nosaltres hem aportat, perdó, algunes línies de finançament han sortit, l'Ajuntament del Prat ja ha aportat projectes, i estem esperant saber si tenim loteria, un dècimo o la sèrie entera.
Sí.
Però d'altres, tenim projectes preparats al calaix, esperant que surtin les convocatòries per apuntar-nos a l'examen. Quan? ayer, no sé, no ho sabem.
Acabem parlant de les empreses municipals. Aquesta casa és una d'elles, el Prat Comunicació. Explica'm una miqueta com funciona també el finançament d'aquestes empreses i en aquest cas doncs, de quins són els pressupostos.
Cada empresa té un pressupost diferent, no? Que no està vinculat al pressupost general que parlaven abans de... Crec que no està inclòs, no? Dentro del
no, després els pressupostos consoliden, però són pressupostos...
Cada empresa municipal, que és Prat Comunicació, Prat Espais i Aigües del Prat, té un pressupost diferent. De fet, hi ha una partida molt important també que s'ha incrementat, que no és per una empresa municipal, però sí que és un servei molt vinculat a l'Ajuntament, que és Rubricatus. Sobretot augmenten 100.000 euros en el seu projecte d'inserció sociolaboral per a les persones amb diversitat funcional del nostre municipi.
Sí, sí, són empreses municipals amb capital 100% públic. Vull dir, el pes de lo públic en aquesta ciutat és molt gran i Rubricatus també és una fundació amb capital 100% municipal. Vull dir, quan l'Alba diu el pressupost consolidat, potser parlem de 120 milions o 120 i escaig milions, que no són estrictament de l'Ajuntament, però bueno, ja sabeu que el pes de lo públic aquí és intens.
Doncs recomanem a tothom que si vol treure doncs, aquests números al final al detall pugui recuperar els pressupostos. Anirem fent seguiment també de cadascuna d'aquestes partides que us hem explicat avui. Moltíssimes gràcies. Jo crec que objectiu aconseguit, bé, que més o menys puguem entendre com funcionen els pressupostos de l'Ajuntament. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies, bon dia.